Us he dit abans que té un domini limitat dels temes de Mecano. Tornem a Crucera, sí, Bajas. Sí. A veure quins temes destacaria de la
Mecano.
Formació, sí, de Mecano.
Parlem una mica de Mecano. Ah. Tu quins temes t'agraden de Mecano? Ah. Quines cançons destacaries?
Yo creo que vamos a ver. Hay unas canciones icónicas. Esto de... Na, 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 esta, esta, el farol. Hay dos o cuatro que son icónicas, que las cantan, que son, digamos, de la historia de España, de la historiografía de España.
Anem pels títols, a veure què...
A ver, pues, vamos a ver las que ha tocado aquí. Es que no lo tengo apuntado aquí a oscuras.
A ver, mirem.
Pero, vela.
Mirem la apuntat.
La rosa. La rosa es de ellos, me parece. ¿Eh? Después esa también del corazón, el diseño, no sé. Jueves.
Perdona, la meva pregunta és, amb aquestes anotacions de Román, que no sap què ha escrit, com fa la crònica després? Bueno, perquè després ho escriu a la revista, sí, Paral·lelo.
Perquè... Memòria fotogràfica.
Clar, perquè té molta retenció.
Sí,
aquesta vegada ho ha provat amb apunts.
Ja no se'n recorda de memòria, ho apunta i no entén la
no
lletra.
No entén la lletra, no entén la lletra. I acabem parlant d'un espectacle que tindrem entre nosaltres molt aviat, que és Gris.
Sí,
torna,
sí,
una altra vegada, Gris, musical, a Barcelona. Sí. Per una temporada limitada, no hi estarà molt de temps, però torna Gris i aquestes són les expectatives.
I ara vendrà el musical i el de Gris, també.
Ja s'ha fet mil vegades.
Que la llevas un producer, però jo crec que llenaran. Porque como murió la chiquita de la película, la Hilda Wynn, la Neptun, entonces mucha gente, pues yo voy a verla. Gente de 170 años quiere ir a verla por cojones, valga lo que valga.
Claro, la mort ha ayudat, ¿no?, en aquest cas.
Clar. El morro este ayudará.
Neptun, ¿eh?
La Neptun. Sí, com el té, Lipton.
Avui hem fet aquesta enquesta.
L'enquesta.
Quina vergonya d'enquesta.
Sí, el Dani Anglès està molt disgustat.
Que no hi ha el Dani,
no,
per fer l'enquesta.
No li ha agradat el Dani Anglès,
home,
eh?
És si per saber si hi ha gent que li agrada, sí. O sigui, hi ha gent que l'estima i hi ha gent que l'odia.
La gent ha fet de collons del musical. No,
el Dani Anglès sobre aquesta enquesta diu... Mira, perquè hem preguntat, els musicals els estimes o els odies?
Sí.
I el Dani Anglès diu, covards, què vol dir això avui? Potser hem de preguntar què és un musical i què no. I no m'estireu de la llengua. El nostre honor és a les teves mans, Marc Serra.
És que jo ho defensaré perquè molta gent que diu que l'odia és perquè no ha vist els bons.
És que aquesta és l'opció més votada, eh? Has de dir que un, o sigui, de les més de 300, quasi 350 persones que han participat en aquesta enquesta, un 62,6% diu que odia els musicals.
Amb tot el carinyo, amb tot el carinyo, és que no n'han vist de bons.
1,4% diu que els estima. És poc, eh? És poc.
Els musicals, els odies o els estimes?
Senyor Boigues, jo crec que avui a les 6 pot sortir tranquil·lament.
Però què li ha passat?
Sincerament. Jo crec que avui... Hi ha dies que està bé, hi ha dies que està... És una mica... Vostè té la síndrome d'Embelé. I dius que està bé, però la majoria de dies és catastròfic.
Saps què he vist jo? Que vostè parar no li va bé.
Sí.
Perquè ha parat també Kaiser,
sí,
s'ha desconcentrat i ara ha tornat fred.
Més que Dembélé, potser més és de l'estil més Ferran Torres. Falla el més... Fa clar, i després el difícil, doncs, hi ha algun dia que fa alguna jugada i dius, cony...
I també com Ferran Torres ens ho van vendre com un gran fitxatge.
Sí, exacte, això ja fa anys, i aquí està.
Que va pagar molt per mi, per fitxar-me?
Sí, ens van pagar, i ja ens ho hem gastat tot. Pagant-lo a vostè. Són les 6 i 3 minuts. D'aquí uns moments, amb la Mònica Planes, avui parlem d'una sèrie que...
No l'he vist, eh?
Que es diu UFO.
No, UFO no.
Humo. Però, bueno, Humo mai millor dit, perquè és d'UFO, del tema dels ovnis,
sí,
i tal.
Sí, sí.
Que ens van prendre el pèl, però de quina manera a Espanya, això sí, eh?
No ha passat mai.
Iñaki Gabilondo, no, Rosa Maria Mateo. O sigui, aquí tothom parlava del fenomen dels ovnis.
Sí, no era veritat.
I el documental de... desmunta que tots els mitjans, el Jiménez del Oso, que ens el creiem, que ens acollonia a casa, que ens agafava la cagalera, sí, del que deia, sí, que vienen los extraterrestres, sí, ens van a invadir. Tot això ho desmunta aquest documental. Ara ho expliquem.
Vaja. RAC 1.
És temps de celebrar i a Supermercats Plus Fresc t'oferim un gran assortiment de productes en oferta.
Galets de Nadal al Pavo, segona unitat al 70%. Brou Aneto de carn d'olla, segona unitat amb 70% de descompte. Cava Raimat Brut Nature Eco, segona unitat al 50%. I recorda que t'ho portem a casa. També pots fer la teva compra online. 7 botigues a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Dona aquell toc de distinció als teus espais interiors amb Elite Decor.
Especialistes en espais interiors residencials, comercials i oficines, amb un equip multidisciplinari.
Portem el teu projecte de principi a final i oferim 2 anys de garantia en tots els nostres serveis.
Visita el nostre showroom al carrer Entença 145. Troba'ns també a elitedecor.es i al 93 138 9759.
Somies en formar una família? A Eugene som especialistes en fertilitat i reproducció assistida i fa més de 20 anys que ajudem a dones com tu a fer-ho realitat. Demana la teva primera visita gratuïta al 900 510 520 a eugene.cat o visita'ns a Barcelona, al carrer Balmes 236. Eugene, somnis compartits, famílies úniques.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Amb Renta Garantizada cobraràs el teu lloguer tots els mesos i s'encarregaran de totes les gestions per tu. Renta Garantizada, l'única que assegura el cobrament del teu lloguer. Informa't en el 900-120-301 o a rentagarantizada.es.
La màgia del Nadal torna a Canyelles.
Els dies 3 i 4 de desembre, la 20a Fira de Santa Llúcia omple d'il·lusió a petits i grans.
Vine a gaudir d'una estona inoblidable pels seus carrers i racons plens de llum, fantasia i tradició.
Vine a viure el Nadal a Canyelles, perquè Canyelles és Nadal.
Julio Manrique dirigeix Amèrica, de Sergi Pompermayer a la Villarroel. Una família de l'alta burgesia barcelonina celebra l'aniversari del seu fill. Però una visita inesperada farà sortir a la llum l'autèntic origen de la seva fortuna. El tràfic d'esclaus a la Cuba del segle XIX. Compra les teves entrades a la Villarroel.cat i a regalateatre.cat.
Hi ha res més valuós que el temps? Doncs no. Per això Hyundai te'l regala. Perquè si compres un Hyundai, t'estalvies molts mesos d'espera per tenir el teu cotxe. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Vine a Penedès Car, concessionari oficial Hyundai a l'Alt Penedès i Garraf.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Està arrasant a Barcelona la comèdia romàntica més famosa de tots els temps, Pretty Woman el musical, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman el musical al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Comparteix.
El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Són les 6 de la tarda, 7 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, la Comissió Europea vol reduir un 15% els residus d'embalatge, doncs, el 2040, doncs, com no espavilin, quedarem tots embolcallats de residus i sí, no estarem a temps.
Tenen uns quants anys encara. Sí, en qualsevol cas, és una proposta de Brussel·les que pretén incrementar el nombre d'opcions de packaging que siguin reutilitzables, eliminar l'embalatge innecessari i proporcionar indicacions clares perquè es faci un reciclatge correcte. Per exemple, s'obligarà a les empreses a oferir un percentatge mínim d'envasos reutilitzables, com ara els gots de cafè, o que es puguin omplir, cosa que tindrà impacte sobretot en àmbits com el del menjar per emportar o el del comerç electrònic. N'ha parlat el comissari climàtic Frans Timmermans.
Volem reduir l'embalatge quan no tingui sentit. Penso, per exemple, en l'accés d'embalatge a les entregues de paquets online o reduir-los en els packs de fruites i verdures. I volem també envasos reutilitzables. No podem reciclar si malgastem el que reciclem. És millor pel medi ambient utilitzar un envàs més d'una vegada que fer-hi un sol ús. For the environment than
single-use options. Segons calcula la comissió, cada ciutadà europeu genera una mitjana de 180 quilos de restes cada any. També que el 40% del plàstic i el 50% del paper que es fan servir al conjunt de la Unió Europea es destina precisament a l'embalatge. Brussel·les diu que amb aquestes mesures, a més, es crearan 600.000 llocs de feina fins al 2030. El govern assumirà el deute elèctric de l'any passat de 40.000 famílies vulnerables i condonarà el d'aquest. Ho ha anunciat el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, que assegura que ja han començat els tràmits administratius per deixar-ho resolt els propers dies.
Condonarem, per tant, el deute de més de 41.000 famílies catalanes. Com poden vostè, era una situació impresentable per aquestes famílies. Estem complint el conveni que havíem signat amb la companyia Endesa. No podíem acceptar que el deute continués perseguint les famílies.
Diu que l'última vegada que s'havia fet va ser el març del 2021. L'anunci arriba després que l'Aliança contra la Pobresa Energètica i la Taula del Tercer Sector amenacessin a no assistir més a les reunions del grup de treball si no els asseguraven avenços. El conseller ha recordat que un 16% de les llars catalanes pateixen pobresa energètica. I PortAventura estrenarà l'any que ve una nova muntanya russa inspirada en la pel·lícula Uncharted. Serà totalment coberta i s'està construint a la zona del Far West. El parc ha invertit 25 milions d'euros en la nova atracció. Més detalls des de Tarragona, Esteve Giral.
La nova muntanya russa sota cobert es convertirà en la primera muntanya russa Dark Ride que s'estrena al món. Farà que els visitants puguin viure una aventura plena de perills i sorpreses a la recerca d'un gran tresor a través d'una experiència totalment immersiva. El recorregut de 700 metres en un escenari de gairebé 5.000 metres quadrats i a 16 metres d'altura. La muntanya russa estarà inspirada en la pel·lícula Uncharted, protagonitzada per Tom Holland i Mark Wahlberg, gràcies a l'acord signat entre PortAventura i Sony. L'atracció s'estrenarà a mitjans de l'any que ve, segons ha anunciat avui el parc, tot i que no hi ha una data concreta d'obertura després de la inversió de 25 milions d'euros.
I ara els esports amb Pol Rodríguez.
Ja tenim dues seleccions més classificades pels vuitens de final del Mundial. Una és França, que ja ho estava i que finalment passarà com a primera de grup, tot i perdre contra Tunísia per 1-0. Després es classifica com a segona Austràlia, que ha guanyat a Dinamarca 1-0. Amb la selecció francesa, que avui ha fet moltes rotacions, ni Dembélé ni Koundé han estat titulars. En canvi, amb Dinamarca han sortit d'inici tant el blaugrana Christensen com el blanquiblau Martin Braithwaite. Més tard, aquest vespre, a partir de les 8 i en directe a l'antena de RAC1, l'Argentina de Messi i la Polònia de Lewandowski també juguen la classificació en aquest cas del grup C. Qui guanyi passarà ronda com a primera de grup, però l'empat podria servir perquè es classifiquessin totes dues, sempre que l'Aràbia Saudita no guanyi Mèxic en l'altre partit del grup. D'altra banda, el Barça no assistirà a l'Assemblea General Extraordinària de la Lliga, que ha convocat el proper 7 de desembre a Dubai. És la resposta del club blaugrana a l'enduriment del control econòmic que ha imposat l'organisme que presideix Javier Tebas. Com el Barça, tampoc el Madrid s'hi assistirà. En aquest cas, qualifica la reunió d'il·legal per celebrar-se a més de 5.000 quilòmetres de la seu de la Lliga. I un últim apunt, perquè el Barça d'handbol retirarà avui la samarreta de Víctor Tomàs al Palau. Serà després del Barça Kiel de Champions, que jugarà a 8:45 del vespre.
I pel que fa al temps, a últimes hores del dia descarregaran ruixats entre el sud del litoral central i el nord de la Costa Daurada. El desembre començarà amb fred intens i de nou amb glaçades en moltes zones interiors i sobretot al nord de Catalunya. L'ambient hivernal es mantindrà en les hores centrals, però al Pla de Lleida en alguns casos guanyarem uns graus. En canvi, en perdrem dos o tres a les Terres de l'Ebre, on a partir del migdia hi haurà precipitacions bàsicament a l'àrea del Delta. A més, tindrem ruixats al Camp de Tarragona durant la tarda.
RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Si t'agraden les sèries i els documentals, a Montse Interiors trobaràs el millor confort per les teves maratons de sofà, tele i manta. MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen aquest espai.
No hi ha res com posar-se còmode, posar la sèrie, en aquest cas el documental, i disfrutar-lo, o en aquest cas que Parplex, que és el que us passarà si veieu Humo. Humo amb, sense H, perquè, però tot i que també li podíem posar. Mònica, bona tarda.
Bona tarda.
Una sèrie documental que explica el fenomen Omni, d'això que se n'havia parlat tant... jo recordo... què tal, Sebastià Dalbó? Bona tarda.
Bona tarda, sí.
De l'època que situa en aquest documental, sí que jo era petit, 4 o 5 anys, però recordo que hi havia una paranoia. Amb els Omnis, tothom veia Omnis, Recordo fins i tot amb un hotel a Vallvidrera que passàvem els estius, que la gent sortia allò a la terrassa i començant a veure una llumeta que no se sabia exactament.
Els avistaments.
I jo
ja pensava que era un ovni.
Sí, mira, deia, mira, un ovni, tal, això ja ho han parlat a la televisió, i jo ja me n'anava a l'habitació cagat de por.
Feia molta por.
Feia molta por.
I a més, durant els anys 70 i principis dels 80, molta programació televisiva, però també moltes revistes molt populars, incloïen el tema ufològic com un tema recurrent i molt habitual. Era estrany, tothom havia vist ovnis arreu.
I ara que els podríem gravar perquè tenim el mòbil, ara no surten.
Fins i tot trobaven restes de suposades naus.
Jo recordo
fins i tot una intervenció quirúrgica un suposat extraterrestre que feia molta angúnia i deia, al final, dius, hosti, com ens prenen el pèl. Però és veritat que si ho has vist des de molt petit, això t'acaba fent una mica de basada.
Jo recordo que era aquella època dels anys 70 que tothom veia ovnis, tothom tenia informació de l'home, i era una de les dels temes estrella. El que no sabia és que tot això formava part d'un tinglado que ara tot seguit explicarem a través d'aquests tres capítols d'aquest documental que porta per nom Un Mo amb dues M's.
Amb dues M's, que la podeu veure a Movistar Plus. És una sèrie que no només explica aquest fenomen ovni conegut com a humo, sinó que revela la part fosca i traumàtica que amaga aquesta història. El documental ens transporta als anys 70, l'ambient social, polític, mediàtic de l'època. Hem de pensar que era la dictadura i el fenomen ovni es converteix en un tema recurrent en els mitjans de comunicació perquè es podien parlar de poques coses, no es podia parlar de política, hi havia temes que encara eren molt tabús i, en canvi, el tema ufològic i paranormal servia d'entreteniment, enganxava molt a la gent. Hem de tenir en compte que aleshores només hi havia una sola cadena, per tant, el que feia sobre el tema ho veia tothom, i no és que només hi haguessin programes especialitzats en la temàtica paranormal, com ho era el del Jiménez del Oso, que era un tema on sortien uns senyors molt seriosos, encorbatats...
Però és que el Jiménez del Oso tenia una credibilitat, se li donava, se l'escoltava, per això, vull dir que no era qualsevol, sinó que quan el que deia Jiménez del Oso es traslladava com paraula de Jiménez del Oso, o sigui, una persona que tenia credibilitat i donava confiança.
Era un psiquiatre que convidava tot de senyors que explicaven tots els títols que tenien i tots els càrrecs, i per tant eren gent que transmetien molta credibilitat. Però, a més, altres programes informatius de la cadena amb periodistes de renom, com Iñaki Gabilondo, com Andrés Avera Asturi, com Rosa Maria Mateo, formaven part d'aquest relat, on fins i tot l'informe semanal dedicava alguns reportatges a parlar d'aquesta temàtica paranormal i del cas Humo, també. I, per tant, era molt normal que a la televisió ens trobéssim històries com aquestes.
Y una iluminación muy grande, una iluminación como blanco-azulada.
¿Y qué forma tenía ese objeto?
Parecía un calabacín.
Diente largo, la cabeza redonda como un calabacín.
O sea, aquello vino con una velocidad que eso no se puede calcular. Dios, se puso encima y después tiró hacia abajo.
Como fuego, como si estuviera ardiendo una cosa pero sin echar humo.
Aquello era una cosa tan fuerte que dejó iluminado todo.
Era como esta, pero que no deslumbraba.
Se le acercaba un objeto triangular, con tres luces, una en cada ángulo, y al cabo de unos minutos desapareció en el horizonte.
Miré al cielo y vi una cosa extraña, con luces rojas y luego en abajo verde.
Y la forma aquella era una forma de qué sé yo, grande, redonda, y encima dentro como si fuera como el que lleva una casa a cuestas.
Tot això creava un relat que després la gent, quan a la mínima que veia una llumeta, podia explicar...
Són molts testimonis, eh?
No, és que en surten un munt.
N'hi ha tants de testimonis de gent que ha vist coses que, clar, ho explicaven amb tant detall que després la gent se sugestionava i també sabia explicar, sabia afegir la part del relat. Tots ja sabíem quins moviments tenia les naus dels extraterrestres, perquè com que tothom ho havia explicat abans, tu també sabies què havies de dir. Ara sentirem un fragment del programa que es deia Más Allá, de Fernando Jiménez del Oso, que era això, psiquiatre, periodista, especialitzat en aquesta temàtica.
Vamos a tratar de un caso muy próximo, y un caso que yo me atrevería a calificar como uno de los más claros, de los más espléndidos que tiene toda la ufología mundial. la historia y es muy compleja, trataré de no perderme al contársela a ustedes. Comienza el 6 de febrero del año 1966.
Aquest programa, que després el Más Allá es va convertir en un altre que es deia La Puerta del Misterio, que és el que recordo jo. La meva mare li agradava molt i ens acabàvem tots cagats de por.
És el que et dic, tot jo tinc malsons amb Jiménez del Oso perquè tot eren extraterrestres i naves i van a venir. I
sí, aleshores,
clar, estaves a casa sota el llit.
I fins i tot a La Clave, aquell programa de debat, també, havien arribat a discutir sobre aquesta temàtica. Sí. Un convidat habitual d'aquest programa era un expert en temàtiques paranormals que es va acabar convertint en el president de l'Associació Espanyola de Parapsicologia.
Oi, d'allà el conec.
Aquest senyor era, i tant que el coneix vostè, sí, ja ho crec, que el va conèixer, José Luis Jordán Peña. Ara sentireu qui era aquest senyor perquè és el protagonista o l'eix que vertebra tota aquesta sèrie documental sobre el cas Humo.
No cabe duda. Mi juicio de que el comportamiento, es decir, el régimen de vuelo de aquel aparato no era tan anormal como el que se nos presenta de esos ovnis que vuelan a velocidades impresionantes, que se desplazan describiendo trayectorias
recto,
en ángulo recto, o que se paran en seco, cosa que está en contradicción con la física clásica. No, aquí no había nada de eso. Entonces yo pienso hasta qué punto fenómenos de este tipo, como el que yo he sido testigo, han servido un poco para crear el mito de los ovnis.
Aquest senyor es fa famós arran d'haver vist un ovni, explicar-ho, era un dels avistaments més importants que hi havia hagut a Espanya i això el fa agafar una certa popularitat i convertir-se en un habitual de tertúlies i programes. Ara hem d'explicar què és aquest cas Humo. A Espanya, als anys 60 i sobretot a l'any 66, que hi ha els dos casos més importants, hi ha aquests suposats avistaments ovnis, es veuen les marques a terres de com ha aterrat la nau. El fenomen ovni va creixent, fins i tot es munten unes tertúlies que acaben sent molt famoses al Café León de la calle Alcalá de Madrid, on unes figures expertes, on també assisteix aquest José Luis Jordán Peña, la gent parla en aquestes tertúlies sobre aquesta possibilitat de la vida extraterrestre. I de cop, els integrants d'aquestes tertúlies i d'alguns periodistes dels mitjans de comunicació comencen a rebre unes cartes que arriben prèvia trucada telefònica, que això encara fa més por, que teòricament estan escrites per uns extraterrestres que asseguren viure entre nosaltres a la Terra i que estan estudiant la nostra civilització.
Que conviuen i no els detectem.
No els detectem, perquè ens estan
estudiant.
El documental
no els detectes. Tu pots ser Kailà un extraterrestre i jo no et detecto, perquè clar...
Som iguals.
Iguals. Eren d'uns trets nòrdics.
Exacte, eren com si fossin la raça ària.
Raça ària, trets nòrdics, eh? O sigui, eren molt nòrdics.
Ens hem de posar en un context de l'Espanya dels anys 60 i 70, on començava el boom turístic, on per tant començaven a arribar turistes
les
del sueques, nord d'Europa.
Sí, que això també surt al documental, les sueques, les pel·lícules de José Luis López Vázquez, i el perfil d'extraterrestres era aquest. Com suecs, sueques.
I gent amb ganes...
Que passen desapercebuts perquè tu els tens al teu voltant, són extraterrestres, però no són extraterrestres. Vull dir, són suecs o sueques o del nord d'Europa, però tu creus que són turistes, però no són turistes. Són extraterrestres.
Humos. Sí. Ara escoltarem com es manifestaven els humos o humites a nivell d'àudio. Escoltat ara, és bastant còmic.
És algú, eh? Sí, clar, perquè ara ho
escoltat
saps.
Ara.
Oh, clar, però a l'època...
És que la veu és molt cutre.
No, perdona, però en el moment, als anys 60-70, sí, sí. Això cola, perdona.
És com un pitufito.
Bueno, ara sí, perquè ho saps. Ara, clar, molt fa... Ara sí, clar, ara el riem. Però en el seu moment deies, hòstia, els tenim aquí, eh?
Deies, és que...
Home... Ara sí que dius, mira, es veu clar, però no, en el seu moment dius, clar, pensa en la tecnologia d'aquella època, tot sona molt mica igual.
Déu meu, que estan entre nosaltres.
Clar.
I ara escoltareu una de les cartes que enviaven, que en el documental les cartes les llegeix la Rosa Maria Mateo, per tant és una veu mítica de televisió espanyola, y ella se ha encargado de leer estas cartas.
Deseo presentarme a usted, pues es mi primer contacto con su persona. Mi patronímico es, en expresión fónica aproximada, Day 98. He convivido en su gentil nación y con sus compatriotas durante largos y gratos meses transcurridos en el proceso de estudio que me fue encomendado por mis superiores acerca de su país, España. El fonema tópico con que designamos a nuestro planeta puede transcribirse con la ortografía en idioma español UMMO, humo.
Andrés Averasturi recorda com eren aquelles tertúlies al Café León.
Era atractivo, se mantenía, tenía una cierta capacidad y al principio fue mucha gente no interesada en esto, fue gente curiosa, ¿no? Estaba muy de moda en aquella época, salía bastante y tal. Y me fui al café donde se reunían, en frente de Correos, y me dijo que sí, que le hacían entrevista, y me fui con un magnetófono enorme de esos caseros. Estaba rodeado de su especie de secta, de gente muy seria que le escuchaba muy seriamente. Y recuerdo que yo le pregunté: ¿ahora mismo aquí hay extraterrestres en esta salón, en esta sala? Y me dijo: sí. Y entonces yo ya empecé a mirar a derecha e izquierda, y ya no seguí preguntando, digo, pero ¿y podría hablar con ellos? Y no.
No va aconseguir entrevistar-los.
Ho recordo perfectament. Puedo hablar con... No
se puede. Mentrestant, en el Más Allá de Televisió Espanyola, Jiménez del Oso continuava inflant el gos dels extraterrestres.
Bien, conviene que recordemos durante unos instantes toda la historia. Que recordemos que en el año 1966 fue visto cerca de Aluche, en Madrid, un ovni de estas características. Desde esta aparición hasta esta otra de 1967, en una tertulia empezaron a recibirse una serie de documentos de los que decían ser cumitas y que llevaban también esta señal, este símbolo.
Humo és una civilització que viu a 14 anys llum del nostre planeta. Cartes estaven plenes d'informes de tot el que aprenien a la Terra, i per exemple et trobaves tots uns apunts sobre la cèl·lula o sobre com està dividida la capa de la Terra, les diferents capes de la Terra.
Els cantis també d'aquí de la Bisbal.
Els més joves que ens estiguin escoltant deuen estar al·lucinant, perquè dic, però com us ho vareu colar? Doncs sí, a la generació del baby boom ens ho vàrem colar tant nosaltres com els nostres pares.
Els experts expliquen que aquestes cartes a vegades semblaven tretes una mica al contingut dels apunts dels llibres
de ciència,
d'educació bàsica.
DGB.
Sí, que hi havia, que feien veure que havien après com unes coses meravelloses, i vaja, els conceptes eren una mica elementals i infantils. El fenomen humo passa a ser molt transversal, afició en tots els sectors d'Espanya, que recordem estava sota la dictadura, per tant podia ser de dretes, d'esquerres, podria ser ric, podia ser pobre,
agrupava tothom.
Que tothom s'aficionava pel tema. El documental intenta reflectir molt aquesta Espanya de l'època, l'Espanya mediàtica i d'aquest entreteniment, i recordem, això, es feien congressos sobre ufologia, literatura. Passen moltes notícies vinculades al fenomen ovni, com per exemple notícies de suposats extraterrestres que roben en una casa per agafar mostres.
Aquest moment també és bo, eh?
Terrícoles.
Atenció a les mostres que agafen els extraterrestres.
És molt important.
És molt important el tipus de mostres que agafen.
Sí, molt important.
Que jo vaig pensar, però com ens en passava amb tot això?
Escoltem.
Sí, era una serie de objetos, para ellos todo era nuevo, todo era distinto, y se llevaron pues desde bombillas hasta muestras de excrementos, incluso, me parece.
Sí, secreción vaginal y salival, sí, de los seres humanos.
Y algo muy, muy chocante, que es el contador de la luz.
Al cabo de los años se ha investigado, como decía Antonio Rivera, y se ha podido comprobar que esos hechos fueron reales.
Que este robo se cometió, efectivamente.
El robo se cometió, efectivamente.
El robo lo estamos sufriendo
però
ahora.
Però has vist la barreja? Sí, secrecions vaginals, comptadors de la llum.
Que dius... El bo és el comptador de la llum.
El comptador de la llum,
i s'emporten el comptador de la llum.
Que perdoneu, que, és una, que si et roben això a casa...
Bueno, i els que ho van fer, els extraterrestres, suposadament que ho van fer, esclar, talla la, no sé, talla la llum i porta tot el comptador.
Sí, sí, sí. Després, aquesta confusió entre els excrements...
secrecions vaginales, i el contrast, per mi, és el comptador de la luz, després, que trenca una mica el fil de tota la...
Fixeu-vos que això de les secrecions vaginals, o sigui, es nota la mirada masculina al darrere, perquè tu pots venir de 14 anys llum de la Terra... però sempre acaben, tots aquests senyors raros, acaben en una vagina.
Sí, sí. Bueno,
o sigui, no sé què els hi passa en tots aquests temes. També... Hi ha senyors conxabats que sempre acaben els temes en una vagina.
Ah,
o sigui,
no sé, que sí, excrementos que... també.
Perquè
excrementos,
dius, tals... haguéssim pogut agafar mostres de semen, per exemple. No,
el masclisme és universal, això demostra això.
A mi m'agrada això, el comptador de la luz. Com a contrast últim. Saps allò que la narració torna a posar? Perquè, clar, és que el moment, el document és extraordinari.
Sí, hi ha una sèrie d'objectes, per ells, todo era nuevo, todo era distinto, y se llevaron pues, desde bombillas, hasta muestras de excrementos, incluso, me parece.
Sí, secreción vaginal y salival, sí, de sí. Seres humanos.
Y algo muy chocante, que es el contador de la luz. Al cabo de los años se ha investigado, como decía Antonio Rivera, y se ha podido comprobar que esos hechos fueron reales.
Sí, que este robo se cometió.
Sí, sí, sí. Sí.
El robo se cometió. Sí, sí.
El robó ens el fan de tant en tant amb la factura.
Bé, seguim amb la història. Les cartes es multipliquen. Cada vegada hi ha més gent que està rebent cartes i trucades.
De humo.
Fins i tot es troben cartes per Europa i pels Estats Units. O sigui, comencen a arribar cartes de tot arreu. Els humo, suposadament, tenen aquesta forma humana, diguem...
Nòrdica.
El fenomen es fa tan gran que ningú osa contradir tot el que diuen, perquè tots els que ho expliquen són senyors savis a la televisió. Per tant, si hi ha gent que no entén el que estan explicant o no s'ho creuen, no gosen portar la contrària. Fins que es produeix un fet molt tràgic. Apareix una secta molt famosa i, de fet, es considera la més perillosa que hi ha hagut mai a Espanya, la secta Edelweiss, que s'aprofita del relat del fenomen humo per captar nens. Nens entre 11 i 14 anys que són sotmesos a abusos sexuals molt greus, a situacions de corrupció. Hi ha casos realment tràgics d'aquesta secta. I a partir d'aquí, al combinar-se amb la història humo, José Luis Jordán Peña se sent profundament culpable i emet una gravació on es declara responsable de la invenció del fenomen humo. Escoltem, la gravació és una gravació una mica deficient, però s'entén, crec que una mica bé.
Yo mismo he inventado lo de el humo. Es mío, este experimento se me ha ido de las manos.
El experimento se me ha ido de las manos.
Ja passa a vegades que qui remena aquest tipus d'experiments se'n van de les mans.
Això no és tot. Finalment també es descobreix que Jordán Peña tenia la seva pròpia secta o un grup o una secta on va utilitzar tot aquest relat dels extraterrestres i el fenomen humo per abusar de dones que participaven d'aquestes tertúlies i d'aquestes reunions utilitzant el relat de la por i que, si no obeïen determinades prescripcions d'aquest fenomen d'aquests extraterrestres, patirien el seu càstig i, per tant, eren dones que van cedir a les peticions de Jordán Peña. En el documental hi ha un testimoni que crec que és clau i, a part de molt colpidor, explica molt bé o perfila molt bé quina és la figura de José Luis Jordán Peña, perquè realment era una persona amb una personalitat molt complexa. Els experts i aquesta persona que us dic que és clau, que és la seva filla, la Maite Jordán, Jo crec que ha fet una aportació al documental extraordinària. Primer, un acte de generositat i de sinceritat molt important, perquè ell explica la visió que té del seu pare des de que era una nena i de com veu que el seu pare s'aficiona per aquest fenomen i acaba convertint-se en una persona molt important i molt respectada en aquest sector, fins a que es desmunta el personatge davant dels seus ulls, no? I com ella gestiona emocionalment tot això. Hem gestionat una entrevista amb ella i la tenim en directe.
La tenim als estudis de RAC1 a Madrid. Maite Jordán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por invitarme.
Maite, ¿fue difícil para ti aceptar la participación en este documental?
Sí, fue un paso más. Digamos que yo durante, como he contado algunas veces, pasé muchos años sin contar toda esta parte de mi vida. La verdad es que era difícil contarla. Ahora lo tengo más fácil porque puedo decir, bueno, para conocer mi infancia, mirar el documental de Humo. Pero sí que, bueno, antes ya empecé a hablar con alguna gente y entonces hablé con un periodista que escribió un libro y entonces los directores de esta serie tuvieron la idea de hacer esta serie y contactaron conmigo y yo, la verdad es que más que difícil, casi que agradecí el poder participar o el poder contar mi historia o contar parte de mi vida, y en una serie que de todas formas se iba a hacer, entonces que contaran también con mi versión, pues fue importante.
¿El documental te ha permitido hacerte una idea más concreta de cómo era tu padre?
No, yo creo que no, porque lógicamente yo, pasé mucho tiempo con él, lo conocí, lógicamente, bastante, bastante bien, y el documental me ha gustado mucho, es muy, no sé, me parece bastante divertido incluso, uh-huh. O sea, me ha parecido, muy, muy, muy interesante, pero claro, no me ha aportado más sobre mi padre de lo que yo conocía.
Te lo digo porque hay algunos momentos en que tú misma admites que a veces tenía una personalidad un poco confusa y que no acababas, o tenías la sensación que a veces tenía una personalidad desconcertante o que no acababas de entender, supongo que por la edad que tenías tú en ese momento.
Sí, yo lo que digo es que era una persona, como dice todo el mundo, muy, 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 no sé cómo llamarlo, polifacética, compleja. Era una persona, como todo el mundo también sabe y explica a todos los que le conocieron, muy brillante, muy, muy inteligente y a la vez muy, muy culto. Era un pozo de conocimientos de todos los temas. Y sí, personalmente, su personalidad también era, compleja también.
¿Qué impacto psicológico te ha provocado esta afición de tu padre y su conducta? ¿Crees que te ha afectado de alguna forma esas situaciones o esa vida que implicó tu padre a toda la familia, entiendo?
No, mi padre a la familia no la implicó. Es que, claro, esta pregunta es muy compleja también de contestar, muy, muy difícil. No, de hecho, en mi casa se hablaba poco de los temas de esta afición de mi padre, de la parapsicología, de la ufología. La verdad es que se hablaba poco.
No. Pero tú lo acompañabas a los programas de televisión y esto creó como un cierto impacto en ti, imagino, porque si nos daba miedo a los que lo veíamos por tele, tú que estabas ahí, supongo que también, ¿o no?
No, miedo ninguno. A mí, tú ya no, digo que no tenía miedo ninguno porque yo no creía nada, era una total incrédula desde pequeña. O vamos a decir, escéptica. Solamente hubo una cosa que me dio miedo, que fue una cinta que mandaron, una cinta de, claro, es que hablamos de la tecnología de la época, de los 70, pero le mandaron de todas partes de España, hicieron una recopilación de psicofonías, la mandaron a Más Allá, a Jiménez del Oso, y esa cinta no sé cómo la tenía yo en mis manos. Y cosas de la época. Y es verdad que había unas...
no dejan indiferente.
escalofriantes, que a mí me daba miedo, aunque yo sabía que no era verdad. Estoy hablando que yo tenía 11 años, a lo mejor. Y me acuerdo que un verano, pues yo me la ponía con una grabadora y tal, así, me metía en la cama y la oía, y era un poco, sí, daba un poco de miedo. Y sí. Eso es lo único que recuerdo, que me daba miedo, pero no me lo creía, ¿eh?
Vale, yo, porque tú ya dices que todas las cartas humo, tú de siempre tuviste claro que era tu padre el que las escribía y que incluso reconoces su forma de redactar y de su forma de expresarse.
Sí, sí, vamos, yo, a ver, todas, ¿no? Yo también estoy segura de que hubo muchas imitaciones.
Claro.
Totalmente segura, ¿eh? Me gustaría leer, para empezar, no las he leído todas, no he leído ninguna, o sea, he leído muy, muy poco. Pero aquello que leí o aquello que supe o aquello, yo reconozco bastante bien el estilo de mi padre, la forma de escribir, la narrativa, los dibujos, vamos. Yo estaba segura desde muy, muy pequeña que todo, bueno, o casi todo lo hacía él. Ya digo que yo estoy segura de que hay copias, ¿eh?
Claro.
Y, o sea, que si él escribió 100, a lo mejor las otras 50 son
de aficionados.
Imitadores. Estoy segura, ¿eh? Que un día podemos revisarlas y a lo mejor soy capaz de peritar aquellas que son suyas y aquellas que no. Lo que sí que me cuesta creer es que una niña de 7 años, 8 años, fuera tan capaz de darse cuenta de que era un montaje y que tanto investigador y tanta gente que gravitaba sobre el fenómeno no se dieran cuenta. Lo siento, pero me cuesta creerlo.
Tienes toda la razón.
¿Sabes? Bueno, pero esto se lo llevamos a, por ejemplo, a la a lo que eran las hipotecas basura, pues claro, había un montón de inversores que sí. Te recomendaban invierte en este tipo de hipotecas. Había grandes gestores de banca, grandes bancos de inversión y era un engaño. O sea, que
al final, hemos llegado a la misma conclusión.
Claro,
sí.
O sea, los grandes expertos, grandes, en fin, los números uno en muchas cosas, pues te recomendaban según qué tipo de cosas, la subprime, por ejemplo, y los grandes inversores apostaban por ello y resulta que finalmente fue un gran fiasco, ¿no? Como lo que ha sido un gran problema económico a nivel mundial.
Supongo eso que es. Ese entorno de credibilidad y de ¿no? De presunto rigor y de seriedad y todo, y además que alimentaba un espectáculo que les funcionaba muy bien.
Efectivamente. Entonces hemos llegado a la misma conclusión.
Aunque tú eras más pequeña.
Yo era más pequeña, pero ya digo que bueno. Yo además me acuerdo, lo he contado alguna vez, que yo tenía como 11 o 12 años y algún día enfadada decía, voy a ir a interview y lo voy a contar todo. Me van a dar una entrevista allí. Claro, fui yo también una visionaria, ¿eh? Porque años después, 30 años después, consigo una entrevista. Pero en interview hubiera sido la bomba, ¿eh? Yo bueno. Pensaba además en interview, no sé por qué.
Bueno, porque interview en aquella época, sí. Todos los impactos en España salían en interview.
Claro.
De todo tipo.
Entonces me veía yo ahí con el uniforme del colegio contándolo todo en interview.
Pues oye, lo hubieras, lo que se dice ahora, lo hubieras petado.
Lo hubiera petado, ¿verdad? No me lo hubieran publicado. No les hubiera interesado comprarme, ya digo que no.
Eso es posible también, eso es posible también.
¿A partir de qué momento te das cuenta de que tu padre esconde algo? Porque la manera como lo explicas en el documental, la fotografía que encuentras, no sé si es el detonante o tú antes ya sospechabas.
No, a ver, estamos mezclando dos temas diferentes. Es que el húmedo estaba en mi casa, es lo que digo siempre. Yo no puedo concretar de ninguna manera en qué momento supe que eso era... No, estaba ahí, es que era como...
Formaba parte de la empresa.
Claro, es como, ¿en qué momento se da cuenta un niño que su padre es cartero?
No, claro.
O que a su padre le gusta los sellos.
Me refería a la parte más oscura o la parte más traumática de esta historia.
Es que sobre esa historia es, no sé, quiero decir, yo tengo mi propia opinión o mi, bueno, no sé, que si,
puedes explicarla,
habría que replicarla.
Si tienes una teoría, ¿eh?
Uf, no sé, en otro momento a lo mejor. Sí que es verdad que yo cuento en, y es así, pues yo tenía 14 o 15 años y un día pues encontré unas fotos pues bastante, no sé, que me asustaron, me preocuparon, sí, es así. Me acuerdo que estaba en el primero o segundo de BUP, entonces tenía pues 14 o 15 años, sí. Pero eso es otra parte de la historia que no es humo.
Pero que realmente...
Y que también se ha inflado, porque bueno, es un poco caricatura, que ahora cuando estoy viendo datos y tal, dices, bueno, pues secta no era. A ver, había dos personas que, bueno, que también, lo siento, pero creo que habría que cuestionar también sus sus testimonios.
Claro, pero ya digo que eso es en el meternos, documental ya. No se cuestionan, sino que realmente la historia que cuenta la víctima está como explicada. Lo que no se entiende muy bien es qué situación provoca que eso se convierta en público o se sepa. Se sobreentiende que hay una situación de chantaje que tampoco se entiende quién es la persona que la lleva a cabo.
Sinceramente, yo tampoco entiendo nada y es una historia que, sinceramente, me parece, o sea, digamos que cuestiono la credibilidad.
Pero la víctima está, ¿o no?
Sí, claro, ya, pero bueno, que en cualquier juicio que se hace, pues, decir, la otra parte tiene derecho a su defensa y se cuestiona la credibilidad, cualquier cosa que se denuncia, pero que tampoco es un tema, o sea, es un tema que es difícil de hablar y necesitaríamos mucho tiempo para hablarlo, pero quiero decir, sí, está una versión, pero habría que dar
la otra versión
a ver la otra versión, a cuestionar el testimonio, porque yo creo que tiene muchas contradicciones y que además, bueno, incluso parte del relato no se atiene a las leyes de la lógica, o sea, no es lógico. Entonces, bueno, pero eso.
Vale. Por lo tanto, quizá este final, esta parte final es quizá la que tú pones más en duda o pones algún pero.
Así es.
Vale. ¿Te ha servido a nivel terapéutico? ¿Ha sido catártico para ti poder explicarlo públicamente?
Pues, también es que me hacéis unas preguntas muy complejas, ¿eh? Que mi padre fuera tan complejo no quiere decir que yo lo sea tanto, ¿eh? Ay, o que pueda responder con hondura. A ver, sí que pienso que en este tema, ya digo, era un documental que se iba a hacer y que no solamente el documental, sino que hay muchos artículos desde hace mucho tiempo y hay muchos, mucha información que yo, por supuesto, conozco, sé. Entonces, ante eso, pues puedes enfrentarlo de muchas maneras. Una de ellas es negarlo, esconderlo, y otra, pues también es, pues bueno, que lo hagas parte de tu historia, ¿no? Uh-huh. Y que sepas que está ahí. Y ya digo que yo agradezco que me hayan dado la oportunidad, Laura y Javier, que son los directores, o la serie entera, de también contar mi testimonio y poder contar yo la historia, y de verdad lo agradezco mucho. Y a partir de ahora ya digo que ahí está la serie, ahí está grabado, y cuando yo explico a veces a amigos y tales que yo he tenido una infancia complicada, si me dicen, hombre, no será tanto, diré, bueno, ver la serie de Movistar.
Exacto. Humo. Mírate Humo y verás si...
Te ha ahorrado mírala. Tener que...
Eso es, me va a ahorrar una de saliva que ni os imagináis.
Pues estupendo. Maite, muchísimas gracias por atendernos.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, buenas tardes. Avui aquesta proposta a Movistar, 3 capítols, Humo, sense H, amb 2 M's, quedareu bastant perplexes perquè, bueno, ella, clar, ho vivia des de casa i ho veia, però els que no sabíem, diguéssim, la trampa, doncs certament, com deia la Mònica Planes, ens n'anem acollonits al llit. Farem una pausa i tornem, 4 minuts, fins ara.
48, 49 i 50! A Montse Interiors hem arribat al nostre 50è aniversari. Tots aquests anys no havien estat possibles sense la confiança de clients, treballadors, col·laboradors, amics i fins i tot competidors. Gràcies per fer-nos costat. Qui sap què ens depara el futur? El que tenim clar és que ara som més que una empresa familiar. Som una gran família. Montse Interiors, 50 anys.
Versió RAC 1.
Al meu país la pluja no sap ploure.
El canvi climàtic asseca els rius. Posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
Generalitat de Catalunya.
El Nadal més gourmet torna a la Roca Village. Visita Taste of Christmas, l'única concept boutique de gourmet La Vanguardia, on descobriràs la millor selecció de productes d'alta gastronomia. Conserves, foie, dolços tradicionals i la seva selecta bodega t'esperen de dilluns a diumenge fins al 8 de gener. Taste of Christmas by Gourmet La Vanguardia a la Roca Village.
Aquest Nadal, Abacus t'obre la porta a la imaginació. Vine a les botigues Abacus a recollir el catàleg de Nadal i endinsa't en un món màgic on els somnis es fan realitat i les il·lusions es converteixen en joc. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Aquest any m'agradaria brindar pels retrobaments, per les abraçades,
per tornar a compartir moments de felicitat amb els de sempre, per tot allò que ens queda per celebrar. El Coto de Rioja, moments inesborrables.
De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65. ¿Cuál es la receta?
¿Tú també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
Gris, el musical, per fi arriba a Barcelona més brillant que mai per convertir-se en l'esdeveniment de la temporada. Gaudeix amb les seves divertides cançons que no podràs deixar de cantar i ballar. Gran estrena 3 de desembre, Teatre Tívoli, 10 úniques setmanes. Entrades a Grup Balanà i a musicalgris.es.
Esta fiesta soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
Per 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11, amb 75 premis de 400.000 euros. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Dona un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vols muntar panells fotovoltaics i l'amiant de la teva coberta t'impedeix? A SM Savall som líders en la retirada d'amiant i substitució de cobertes. SM Savall, per una indústria més sostenible. Davant de l'amiant, el millor assessorament. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retiraamiant.com.
A Xocolata Xolón elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolón, la xocolata, xocolata.
RAC més 1, podcast.
RAC 1 i CaixaBank presenten el RAC 1 de pensar amb Mònica Usart i Eudald Martínez en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. El dissabte 3 de desembre de 3 a 4 de la tarda.
Un programa per ajudar a trencar estereotips i avançar cap a la inclusió total.
Per què un 80% de les persones amb diversitat funcional no treballen? És prou accessible a la nostra societat? I les escoles garanteixen prou atenció a les persones amb discapacitat?
Al RAC 1 de pensar intentarem respondre a aquestes i altres preguntes, donant veu a experts però també a persones amb diversitat funcional, que són els autèntics protagonistes del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
El dissabte 3 de desembre a les 3, al RAC 1 de pensar, en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
RAC 1.
Tots som
més
1.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Anual, la de Torrons Vicenç, ho escoltàvem fa un moment,
sí,
amb novetats cada any.
Novetats cada any. Per exemple, aquest any l'Albert Adrià i José Andrés tornen a col·laborar amb la marca i ens porten el torró tou de festuc, que és un gir conceptual al gran clàssic d'ametlla, però de color verd intens i amb l'inimitable sabor del festuc. A més, hi ha noves creacions com el torró cruixent de neules, el de ristretto, de mango, de fruita de la passió i coco, de dolç de llet, de marron glacé, de mandarina i praliné d'avellana o el torró de dònuts. Torrons Vicenç, el torró...
Torró! I aquests minuts que ens queden els vol aprofitar el senyor Weigas per fer el seu informatiu.
Sí, tres notícies que no ha dit la Míriam ni res. Endavant.
RAC 1, l'informatiu Rata, amb el senyor Buigas.
Rata, per què?
No, perquè ja ho vam gravar i per no... Va, fent mandra canviar-ho. Okay, la primera va de rates, ara
sí,
no,
que parlàveu de rates,
sí,
és veritat.
No... Massa feina.
Torna a començar, torna a començar.
Endavant, no guanyem temps.
Vinga. Atenció, una manada de 24 elefants es queda adormida durant hores a l'Índia després d'emborratxar-se amb licor casolà. O sigui, elefants amb una borratxera de cavall, fent el burro, dormint la mona i amb dues trompes. Vinga, l'altre, següent. Expulsen els monjos d'un temple budista tailandès després de donar positiu en metamfetamina. Alguns d'aquests monjos han demanat l'ingrés a l'Església Catòlica Perquè es veu que es pensen que l'hòstia és una pastilla de les que els agrada tant a ells, saps? Vinga, l'altra, ja, la tercera. Atenció, l'elevat preu de la llum obliga a tancar el túnel del vent d'Empúria Brava. Es veu que no poden pagar perquè la llum ha saltat pels aires. Collons, home, i no han pensat en agafar energia eòlica, burros. Són idiotes, la tenen allà davant, utilitza la mateixa energia que tu fas servir, burro.
Vinga. Més informació als butlletins informatius de RAC 1.
He acabat?
Ja està, ja està.
Què té el seu informatiu?
M'ha agradat molt, eh? Sí, són tres notícies reals, eh? Els tres són reals.
Tot això, un últim apunt, parlant d'animals. Hem tingut aquestes últimes darreres 24 hores visita d'una família de senglars al centre de Barcelona.
Sí?
Aquesta matinada la Guàrdia Urbana ha hagut d'esforçar-se per caçar 6 senglars que van creuar la Diagonal i van arribar a parar al carrer Londres, el que podríem dir a la meitat de l'Eixample.
Pobrets.
Bueno, pobrets, a veure.
És que te dic una cosa, i pel que m'han dit els han pelat, eh?
Sí, bueno,
els van adormir.
Els han adormit i després els han fet l'eutanàsia.
No
els hi han preguntat. Sí,
segur que els van posar un mono de color taronja.
No han llegit el testament vital del porc senglar.
Jo crec que els van posar un mono de color taronja com els de la cadena de la muerte, com els que estan en cadena Santa Perpètua, allà al corredor de la muerte, Cerdà. Els van posar allà amb uns monos de d'allò. Els van portar a Montjuïc i els van afusellar, pobret.
Oh,
i després, de matinada, segur que van anar uns jabalís senglars amb torxes per vengar els...
Ah, sí?
Jo crec que sí.
Jo no ho sabia, això.
Però
escolti, vostè ara fa com el documental Humo, s'està creient el que està dient. De lo de les torxes, tot això, està creient?
Però ho diu i ho sent, aviam. Si ho diu i ho sent, coincideix les dues coses.
Vostè que és mestre de mestres, s'imagina uns porcs senglars amb unes torxes fent una manifestació? Ho troba normal, això?
Si ho diu ell...
Ja està, no?
Sí. Si són, perdona. Sí. Si són llestos per aixecar les tapes dels containers, obrir, remenar... la gent va amb bosses pel carrer i els assalten perquè saben que porten menjar...
Poden
tu te sembla
torxes,
que no poden
no?
portar una torxa amb una de les potes?
Va, i com caminen?
Pues amb les tres que li queden, que tenen quatre, no com els humans.
I queden descompensats.
No, nena, no. Que tenen una de davant, és com...
No quadra.
Sí, home, sí, és com una d'allò, com les motos aquelles de tres persones, un sidecar.
Si ho diu ell, sembla tonteria, però si ho diu ell...
Com un sidecar, una pota davant i dos al darrere.
Ha de ser així.
RAC 1.
Ostres, quina ciutat més increïble.
Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Ablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb la Simfònica del Vallès i gaudeix del concert de bandes sonores homenatge a John Williams amb la veu de Salvador Vidal. Reviu la màgia de Star Wars, Superman o ET, entre altres, el 18 i 19 de desembre i el 8 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
El Nadal més guau es viu a l'Esplau.
Del 6 de desembre al 5 de gener, endinsa't a Wowland, amb activitats especials, la visita del Pare Noel, l'Eric en concert i una gran nevada. Gratuït, fent-te VIP Esplau. A més, tindràs molts descomptes.
Aquestes festes vine a fer les teves compres a Esplau i descobreix la nostra oferta d'oci i restaurants. No t'ho perdis.
Pàrquing gratuït. Més info a esplau.com/Wowland.
Mariona, què heu posat aquí? Cliver Monday? Cyber Monday? Cliver Monday?
Sembla mentida que després de tant de temps aquí dins no coneguis el Cyber Monday de Galeries del Tresillo.
És que jo sóc més de sofà.
Cyber Monday a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 65%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900 842 848 o entra a iott.net.
Aquest Nadal regala Alura, un increïble espai de bellesa i benestar on trobaràs les més exquisides firmes i els millors professionals del sector. Gaudeix de més de 500 tractaments de bellesa i benestar i obsequia qui més estimes amb una de les nostres capses regal personalitzables amb l'import que tu triïs. Segur que l'encertes. Defuig els convencionalismes i regala Alura. Som a Joan Güell 236, al costat de la Diagonal.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre? A Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'Advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Amb Renta Garantizada cobraràs el teu lloguer tots els mesos i s'encarregaran de totes les gestions per tu. Renta Garantizada, l'única que assegura el cobrament del teu lloguer. Informa't en el 912-0301 o a rentagarantizada.es.
La màgia del Nadal torna a Canyelles.
Els dies 3 i 4 de desembre, la 20a Fira de Santa Llúcia omple d'il·lusió a petits i grans.
Vine a gaudir d'una estona inoblidable pels seus carrers i racons plens de llum, fantasia i tradició.
Vine a viure el Nadal a Canyelles, perquè Canyelles és Nadal.
Gourmet La Vanguardia i Torrons Vicenç et porten una selecció de 4 torrons de sabors únics per compartir aquestes festes. Crema cremada, cruixent de neules, cremós d'ametlla i el de mandarina i avellana. A més, el pack inclou un paquet de neules artesanes i de xocolata i una ampolla del Corpinat Llopart Nèctar Terrenal. Tot per només 42 euros. Compra-la a gourmetlavanguardia.com.